Hola, molt bon dia, Foradora Maniàtics. Així comença una nova edició de l'únic programa que us informa sobre la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui us hem preparat un especial sobre una terra que està sempre als mitjans de comunicació, però que no acabem de comprendre mai ben bé què passa. Avui, en el Foradores, analitzem el que ocorre al País Basc, sobretot arran de les darreres eleccions del 13 de maig. La nostra anàlisi tindrà un punt de vista universitari. Hem parlat amb professors i alumnes de casa nostra i aquest ha estat el resultat. Així és que prepareu-vos perquè comencem. Les eleccions al Parlament del País Basc del passat diumenge 13 de maig van atorgar a la coalició entre el Partit Nacionalista Basc i Euskal Kartasuna, PNB-EA, una majoria de 33 escons sobre 75, suficient per governar el Parlament de Vitoria durant els pròxims 4 anys. El Partit Popular, PP, i el Partit Socialista d'Euskadi, PSE, amb 32 escons en total, han renunciat a formar govern i seguiran a l'oposició. Esquerra Unida, Ezkerra Batua, es conforma amb 3 escons i Euskal Herritarrok, EH, retrocedeix fins als 7 seients a la Cambra de Vitoria. Aquesta és la decisió del quasi milió i mig de bascos que van votar fa 2 diumenges. Amb aquests resultats, sembla que el futur lehendakari serà Juan José Ibarretxe, tot malgrat que el Partit Nacionalista Basc no ha tingut majoria absoluta. Això és el que pensa Ricard Gomà, professor de Ciències Polítiques de l'Autònoma, que ens explica quin procés se seguirà fins que Ibarretxe siga investit el lehendakari de la 7a legislatura.
Per aconseguir ser investit com a nou lehendakari necessita la majoria absoluta en primera volta i la majoria simple en segona volta. Per tant, no hi ha dubte que serà investit com a lehendakari. En tot cas, l'únic dubte podria ser si ho serà en primera volta en majoria absoluta.
Gomà creu que la feble majoria que tenia el PNB abans de les passades eleccions ha sortit reforçada i l'alta participació d'un 80% li atorga una major legitimitat. El canvi fonamental en aquestes eleccions és que molts votants han donat l'esquena al nacionalisme violent. Ara bé, els experts coincideixen a assenyalar que el retrocés d'Euskal Herritarrok no ha estat tan significatiu com es pensa. Gomà explica que el número de vots de EH és lleugerament inferior al de 1994 i que, segons aquestes dades, té un matalàs important, xifrat en uns 150.000 votants. I és que la manera en què s'ha presentat la campanya electoral al País Basc demostra que la situació és ben diferent a la de la resta de l'Estat. Si a Espanya el principal element que separa els partits polítics és la divisió entre dreta i esquerra, al País Basc el ser conservadors o liberals passa a un tercer pla. Segons Ricard Gomà, hi ha dos aspectes més importants per definir quina estratègia segueix cada formació.
Una divisòria que és la identitària, la nacional. Al País Basc hi ha partits que són nacionalistes bascos i partits que són nacionalistes espanyols. Després hi ha un segon eix, que és la posició en relació a la violència. I aquest seria un eix que històricament havia situat en una banda Ribatasuna i en una altra banda la resta de partits polítics, però que després de la treva i després de l'Izarra doncs, també s'ha fet més complex, diguem.
Aquesta última diferència entre els partits polítics, diu Gomà, que s'ha fet més complexa perquè les formacions han canviat les estratègies per abordar la violència etarra. El politòleg fa referència a que el bloc del PNB-EA defensen el diàleg com a forma per acabar amb ETA i PP, PSE plantegen la necessitat d'una sortida policial. Segons ens explica el professor Ricard Gomà, el conflicte del País Basc té unes arrels força profundes basades en el dret a l'autodeterminació. Unes arrels polítiques que no tenen en compte el tipus de govern que hi ha a Madrid.
És un espai polític que no es mou en funció de quina és, de quin és el govern de l'Estat o de quina és la situació política de democràcia, de transició, de dictadura, sinó que es mou amb una sola clau política. I és el reconeixement i l'exercici del dret a l'autodeterminació de tots els territoris d'Euskal Herria.
Aquesta violència es presenta al País Basc, però els experts la limiten a un grup de persones molt reduït, que, a més del bloc PP-PSE, també afecta a altres partits i persones. Ricard Gomà.
de quin bloc era l'Ernest Lluch, de quin bloc era el Juan María Jáuregui, de quin bloc era el cuiner que treballava en Chaurrondo, de quin bloc eren els Erxanxes que ha assassinat ETA. No? Mas sí que és veritat que existeix una amenaça específica sobre representants polítics, socialistes i populars. Ara, més enllà d'això, ETA ha matat indiscriminadament.
Un dels problemes que els experts assenyalen a l'hora que ETA puga desintegrar-se en un futur proper és la seva complexa organització interna. Segons Gomà, l'aparell militar i econòmic que envolta la banda terrorista alimenta la violència per la violència i fa que s'allunyi l'objectiu amb què en 1968 es va fundar ETA, aconseguir la independència del País Basc. Hi ha, doncs, un doble problema, el d'un negoci que no pot aturar-se i el d'un objectiu, la independència, tot allò barrejat amb la ubicació dels presos bascos. Quina seria una possible solució? Van preguntar al politòleg Ricard Gomà.
Els principals motius que històricament han estat al darrere de la violència d'ETA s'han d'abordar políticament. Sobretot dos, presos i autogovern. Això no es pot, diguem-ne, dissoldre per si sol. Ha d'haver-hi una solució política i negociada.
Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko gerturi daukago dola realdetze bateko. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko gerturi daukago dola realdetze bateko. Irrintzi bat entzunda menditon torrean guazen gudari da nokikurriñan atzea. Irrintzi bat entzunda menditon torrean askatzeko gerturi daukago dolabre aldeze mateko. Irrintzi bat entzunda editon torrean guazen gudarira nokikurriñan artean. Guazen gudarira nokikurriñan artean.
Bé, després d'haver sentit l'Eusko Gudaria, que és l'himne nacional del País Basc, continuem amb el nostre reportatge sobre el País Basc. I és que hi ha moltes persones que comparen el conflicte d'aquesta regió amb d'altres arreu del món. Els politòlegs de l'Autònoma ens diran quines diferències i quines semblances hi podem trobar. Catalunya és un dels espills en què es miren al País Basc. I Catalunya també és qui es mira en l'espill del País Basc. De fet, el resultat de les votacions serà esperat amb ansietat aquí. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, va alegrar-se del triomf del Partit Nacionalista Basc per dos motius. En primer lloc, per les simpaties polítiques amb el PNB, d'igual manera que les té amb altres partits nacionalistes d'Espanya, com el Bloc Nacionalista Gallec o el Bloc Nacionalista Valencià. En segon lloc, les eleccions basques han estat una prova de la fortalesa per als nacionalistes bascos i, per extensió, al nacionalisme català i gallec. Un bon resultat per al PNB ha donat alè a Convergència i Unió en una situació en què necessita dels vots d'un partit estatalista al Parlament català. Per tant, un govern del PP i el PSE a Euskadi es veia com una amenaça també per a Catalunya. Però quines semblances hi ha? Ricard Gomà contesta.
Semblança en la mesura en que en tots dos llocs existeix un problema nacional no resolt. I l'actual solució d'autonomia segurament és una situació que tant en el cas de Catalunya com el del País Basc ha donat de sí bastant durant els últims anys, però que s'ha de superar.
I quines serien les diferències?
Inexistència a Catalunya, enfrontament de dos nacionalismes a Euskadi, no enfrontament de dos nacionalismes a Catalunya, una identitat lingüística i cultural sòlida a Catalunya que ho és, que és molt més fràgil en el cas del País Basc, no?
Una altra de les zones on el president de l'executiva del PNB, Saber Assayus, ha insistit a posar els ulls ha estat Irlanda del Nord. Es tracta d'una percepció que també tenen al Regne Unit, on els diaris han omplert algunes de les seues fulles amb els atemptats d'ETA i fent-ne una extrapolació a la situació irlandesa. A Irlanda el problema té una base religiosa. Els irlandesos són catòlics i al Regne Unit protestants. Els unionistes demanen la integració amb Irlanda, mentre que els protestants advoquen per continuar depenent de Londres. En canvi, al País Basc, la llengua i la cultura, suposadament diferents a l'espanyola, esdevenen el centre de les reivindicacions. Però, segons el parer del professor Ricard Gomà, encara hi ha més diferències entre el País Basc i Irlanda del Nord.
Diferències moltes, perquè el cas d'Irlanda, la diferenciació entre dues comunitats, la unionista i la republicana, encara és molt més marcada que el País Basc, perquè Irlanda no ha tingut un règim d'autonomia com ha tingut el País Basc, perquè hi ha hagut una presència en el carrer de l'exèrcit britànic a Irlanda, perquè existeix l'IRA, però existeixen també molts paramilitars unionistes, i hi ha moltes diferències.
Un altre tret diferencial apunta al grau d'autonomia. Així, mentre que a Irlanda s'ha trencat el tímid procés de descentralització per culpa dels assassinats de l'IRA i aquesta regió del Regne Unit no té cap estatut d'autonomia, el País Basc té un dels règims d'autogovern més elevats d'Europa. A Irlanda, el partit que fins ara donava suport a la lluita armada va renunciar a la violència i, a excepció d'una reduïda part de l'IRA, s'ha abandonat la via militar després dels acords de Stormont divendres sant de fa 3 anys. Al País Basc, només algun regidor d'EAC s'ha desmarcat de l'organització terrorista i ha deplorat els assassinats d'ETA. Tot i això, diu Gomà, es podem extraure algunes lliçons de com a Irlanda s'ha arribat a un acord amb els terroristes.
Aquest diàleg entre tots i sobretot, no? És a dir, sense exclusió ni d'actors ni de temes. Jo recordo que quan Blair guanya les eleccions, a la setmana rep a Gerry Adams a Londres. Imaginem-nos que seria Aznar rebent Arnaldo Otegi a la Moncloa.
En el cas canadenc, que encara s'està més lluny. El conflicte és lingüístic entre la majoria anglòfona i la zona de Quebec, on predominen els francòfons. Allí s'ha abandonat fa 30 anys les estratègies militars. Rick Whittaker és professor de ciència política en la Universitat de Toronto i creu que no es pot traçar cap connexió entre el Quebec i el País Basc.
Jo no crec que el cas de Quebec i el del País Basc siguin comparables. Quebec és més semblant a Catalunya perquè no hi ha violència. Al Quebec hi havia violència fa 30 anys, però ara està acabada. El Quebec, com Catalunya, és tranquil i segueix un camí constitucional. Pujol fa com el primer ministre del Quebec. Per això no crec que hi hagi connexió amb els bascos.
Tot i això, Gomà pensa que és una possible solució la del Quebec i caldria seguir el model que va dictar el Tribunal Constitucional del Canadà a l'hora de consensuar una possible separació del Quebec d'aquell estat americà.
té dret a autodeterminar-se, però no té dret a declarar unilateralment la independència. Què vol dir això? Que si un dia el poble del Quebec decideix ser sobirà, l'estat canadenc estarà obligat a negociar els termes d'aquesta sobirania amb el Quebec. Jo diria que per aquí podria anar la cosa, és a dir, si el poble basc decideix majoritàriament en un referèndum que vol ser sobirà i que vol ser sobirà en el marc de la Unió Europea, llavors jo crec que l'estat espanyol hauria d'estar obligat a iniciar un procés de negociació amb el País Basc per acabar de concretar els termes concrets en els que es fa efectiva aquesta sobirania del País Basc.
Argi oiarre jo dute, lleguna sentitu dute.
Argi oiarre jo dute, lleguna sentitu dute.
Mitxelen era bide bat, Juan Dortzen era beste bat.
Mitxelen era bide bat, Juan Dortzen era
Oien bien bitartean sortu da grazia honen bat.
Oien bien bitartean sortu da grazia honen bat.
Grazia kondo antzilarra puntan amora du belarra. Bañuelo gorri gorria, ziriko horiz josia.
Bañuelo gorri gorria, ziriko horiz josia.
Juan Bautista kongi dauka, Joakina bereak emanda.
Juan Bautista kongi dauka, Joakina bereak
Berri berriak ebile zurreztatuak.
Zapata berri berriak ebile zurreztatuak.
Joakina kanketan dauzka Juan Bautistorek emanda. Naputzura jerori, jorduan etzan egarri.
Joakin naputzura jerori, jorduan etzan egarri.
Juan Bautista norduko lasterra, Joakin anirean ontzera. Juan Bautista norduko lasterra, Joakin anirean ontzera.
Hora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Els mitjans de comunicació no han estat aliens a la campanya electoral. La seva importància és vital perquè la percepció que tenim a la resta d'Europa depèn d'ells. El professor de Sociologia de l'Autònoma de Barcelona, Antoni Estradé, considera que els mitjans de comunicació falsegen la realitat, tot i que estableix diversos graus. Així hi trobem, en primer lloc, una deformació típica en la mesura que els mitjans només es fixen en els aspectes extraordinaris de qualsevol societat.
Els mitjans es fixen en aquelles coses que són excepcionals i aleshores això fa que dificultin la visió normal d'una societat durant la major part del temps. No? Tu que et diguin, per exemple, que tal lloc de Barcelona doncs han matat a tal persona, de cop i volta tu comences a associar aquest barri com un barri perillós, en el qual maten a la gent. Però no la maten a la gent, perquè la gent ve, entra i surt i va a comprar i tot això, han matat amb un. Però això pot més que no pas el fet de que no hagin matat a ningú més.
A més d'aquesta distorsió no voluntària, Estradé afegeix, en segon lloc, la intenció política o ideològica.
A més de que ja és propi dels mitjans que et presentin segons què, i que segons què no s'hi vegi reflectit, a més d'això hi ha una intencionalitat política o ideològica de presentar una associació d'idees entre, per exemple, conflicte nacional, conflicte violent.
El que denuncia Estradé és que aquesta realitat que apareix en la televisió no és la tònica, sinó que es tracta de fets concrets que poden commoure, però no formen part de l'estil de vida de la societat basca. Una percepció diferent en tal Ignasi Jiménez, un estudiant de filosofia de l'Autònoma que aquest quadrimestre és a Sant Sebastià d'intercanvi. Per a ell, el principal problema és fer una rutina d'una situació anormal en què no hi ha lloc al debat polític.
El fet de fixar-se en la quantitat de cartells que van apareixent, no sé, coses quotidianes de cada dia, que suposo que en el fet de que es converteix en un hàbit i un costum, al final no hi pares esment. I aquest és el problema, suposo.
La polarització de la societat basca es mostra en tots els àmbits, per exemple, en els mitjans de comunicació. La primera conseqüència és que els mitjans no apareixen com a testimonis de la realitat, per la qual cosa l'audiència descodifica la programació i aplica un filtre personal. Ignasi Jiménez.
No resulta el mateix mirar els informatius de Televisió Espanyola, mirar els informatius del canal autonòmic de ITV, no? Però, clar, sempre hi ha un factor de correcció, a mi em sembla.
Des d'àmbits periodístics es critica la concentració de missatges electorals entorn a un únic tema, el terrorisme. Realment va ser així o és una construcció interessada dels mitjans de comunicació? Teresa Velázquez és professora a Ciències de la Comunicació i expressa els seus dubtes.
Yo no sé si son los medios o son los propios partidos políticos que han diseñado sus campañas en los momentos posibles que hubieran cortes para dar la información que se estuviera dando el mitin en ese momento sobre estos temas.
En aquest sentit, el sociòleg Antoni Estradé fa un símil amb el terrorisme internacional per explicar que aquestes actuacions violentes passen perquè tenen ressò mediàtic.
L'activitat terrorista no es justifica tant per l'acció concreta que es fa, sinó per la repercussió informativa que té. I això moltes vegades el que estem fent tots plegats, tant els que condemnen com els que no, és fer de la violència l'eix central per jutjar tot el que passa.
Aquesta situació fa que en cap lloc es parli menys i alhora més de política que al País Basc, cosa que sembla paradoxal, però al parer d'Estradé no és així. Es parla més de política quan els dos interlocutors es coneixen, però en canvi, menys si no se sap davant de qui s'està. El sociòleg Estradé pensa que el vot independentista no ve lligat exclusivament als estrats de la societat radicals d'esquerres, marginals o joves, sinó també de classes acomodades. A més, coincideix que en moltes famílies conviuen membres de partits tan dispars com PP i Eusko Alkartasuna. Hi ha, doncs, una clara fracció entre dos blocs, el bloc estatutari de populars i socialistes i el bloc sobiranista en què podrien encabir-se Partit Nacionalista Basc, Eusko Alkartasuna, Esquerra Unida i Euskal Herritarrok. I aquests creuen que amb el diàleg i amb un referèndum d'autodeterminació començaria la fi del problema. En el que tots coincideixen, això sí, és que una societat dividida en dues meitats no pot tirar endavant amb un enfrontament continuat com el que ara es viu, i en el que quasi la immensa majoria coincideixen és el desig de viure sense por i en pau. Sembla que després de les eleccions s'entreveu una llum al final del túnel. El que no se sap és si serà una bombeta o un sol, el de la pau definitiva al País Basc.
Haciendo cada paso mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes.